Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Sergi Molero. Carlos Mazón retreu a l'oposició que només dediqui esforços, diu, a demanar-li la dimissió i no doni suport al govern per afrontar la reconstrucció del País Valencià. El president de la Generalitat Valenciana acusa els socialistes de fer càlculs electorals, pressionant el líder del PP perquè el destitueixi. Enviat especial a València, Albert Prat, amb el suport tècnic de David Mendoza. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs s'acaba d'acabar aquest ple, s'acaba d'aixecar la sessió i en la darrera intervenció Mazón ha assegurat que plegar no és la seva prioritat ni la que esperen els valencians. El president està convençut que els canvis al govern serviran per afrontar la nova etapa i rebutja així les demandes que li han fet José Muñoz dels socialistes i Joan Baldoví de Compromís.
Usted ha dicho una frase que le perseguirá. Si no soy capaz de liderar la reconstrucción, me iré. Ya está tardando, señor Mazón.
¿Sab lo que usted no podrá reconstruir mai? És la confiança del poble valencià en un president que els ha abandonat i que els ha mentit.
No, ja l'he dit que jo no me aferro a ningú cargo, me aferro a mi responsabilitat.
Mazón ha anunciat que el nou govern pivotarà al voltant d'una macroconselleria que s'encarregarà de la reconstrucció dels pobles afectats i en les properes hores està previst que anunciï quin agafarà les regnes. Albert Prat, Catalunya Ràdio, València.
Més notícies, Natàlia Ramon.
L'home que ha mort a trets aquest matí a Montgat era una persona amb antecedents i negocis vinculats a la droga. Els Mossos busquen l'autor d'aquest crim. Montgat, Marta Vallès.
Els fets han passat minuts després de les 9 del matí. L'home acabava de deixar el seu fill a l'escola privada Hamelin de Montgat i esmorzava a 40 metres del centre. Estava sol en una taula assegut a la terrassa de l'establiment quan un individu se li ha apropat per darrere i li ha disparat el clatell. L'home ha quedat mort allà mateix. Fonts pròximes al cas confirmen que es tracta d'un home amb antecedents i que tenia vinculacions amb el món de les drogues. La víctima seria David Caballero, un dels estibadors històrics del Port de Barcelona, expresident i exentrenador del futsal barceloneta. Els Mossos investiguen el seu entorn i busquen l'autor o autors del crim que han fugit amb moto. Per la manera d'actuar, podrien ser sicaris i es podria tractar d'una revenja.
Després d'un mes, avui ha quedat pendent de veredicte el judici contra quatre nois i una noia acusats de matar d'una pallissa Samuel Luis, un jove homosexual fa 3 anys a la Corunya. S'enfronten a penes d'entre 22 i 27 anys de presó, dos d'ells amb l'agreujant de delicte d'odi per agredir una persona per la seva orientació sexual. Avui la defensa del principal acusat, Diego Montaña, ha dit que el noi no tenia intenció de matar Samuel, sinó que hi va haver un malentès perquè es pensava que l'estava gravant amb el mòbil. Això, afegit al fet que anava molt begut, l'ha portat a demanar una condemna per homicidi imprudent i per lesions de 3 anys. I si això no s'accepta, un delicte d'homicidi castigat amb 10 anys.
Centenars de manifestants han pres el Parlament i les principals seus del govern de la República Caucàsica d'Abjàcia, autoproclamada independent de Geòrgia, el 1992. La protesta tenia com a objectiu impedir l'aprovació d'una llei promoguda pel govern per facilitar les inversions de ciutadans russos al país. La tramitació de la nova norma s'ha ajornat per la impossibilitat de fer el debat. Rússia és un dels pocs països que ha reconegut la independència d'aquesta república del Mar Negre, que depèn en gran part de les aportacions econòmiques del Kremlin. L'oposició que lidera les protestes ha demanat la dimissió del president del país, a qui considera un titella de Moscou.
Aquesta és la situació pel que fa a l'actualitat general, però ara el que sabrem és què és el que s'hi cou en l'actualitat esportiva. Ho fem amb Sergi Andreu. Sergi, bona tarda.
Bona tarda. Tarda de bàsquet avui a l'Eurolliga. El Barça rep el París al Palau Blaugrana a partir de 8:45. Defensarà l'equip de Peñarroy el liderat a la classificació de l'Eurolliga. El partit el podreu seguir a partir de 8:45 a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Encara en bàsquet a la Lliga Femenina, l'Uni Girona rep aquesta hora el Jairis de Múrcia. Els primers minuts del tercer quart guanyen les gironines 49 a 41. Aquest vespre, a 9:15, en futbol, la selecció espanyola juga contra Dinamarca a la Lliga de les Nacions. Ho farà sense Pau Cubarsí, que ha estat un dels tres jugadors finalment descartats per Luis de la Fuente. Podria debutar, això sí, el blaugrana Marc Casador. I Peco Bagnaia lidera el grup de MotoGP després de la primera jornada d'entrenaments al Gran Premi Solidari de Barcelona. El líder, Jorge Martín, també passa el tall en cinquena posició. Entre els catalans en tenim quatre. Entre els 10 primers són l'Aleix Espargaró, Maverick Viñales i els germans Márquez.
Fins aquí les notícies.
Punts semàfors. Comença la cursa de MotoGP.
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP.
Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també al 3CAT. Els dissabtes la cursa sprint i els diumenges la cursa de Gran Premi.
Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
La festa final de MotoGP és el Gran Premi Solidari de Barcelona al circuit de Catalunya.
Univers MotoGP.
37 anys seguint el Mundial, 10 temporades transmetent les curses en directe, perquè el Mundial és nostre.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Vicent de Carot.
Passen 6 minuts de les 6 de la tarda. Estem parlant amb en Màrius Serra, que avui ens presenta un nou llibre, El rol del rock, una novel·la ludocriminal. Pels que estàveu escoltant ja sabeu de què va. Només us dic que ara obrirem línies al 93-201-7474, 93-201-7474, i el que truqui i em resolgui l'enigmàrius que tinc avui s'emporta el llibre firmat.
Aquest últim que...
Aquest últim, el repeteixo,
boníssim.
Eh? El saps ja?
Sí, jo crec que sí, eh? A veure, te repeteix.
Va, foli, tira. Pot ser del nord, pot ser del sud, de Barcelona endins o de regadiu enllà, de 5 lletres. 93-201-7474. Tu creus, ja el saps, eh?
Sí, no vull donar cap pista, però sí.
Espera, que faig un spoiler. Àlex Gutiérrez, bona tarda.
Bona tarda.
De seguida parlarem de tele, eh?
Sí, sí, jo vaig intentant...
Estàs absurd aquí, eh?
Exacte, estic intentant veure això de...
No el tens, eh?
No el tinc.
És complicat, eh? Aquest és complicat. Mira, us dono una pista.
Amb les inundacions...
Bona. Repeteixo, pot ser del nord, pot ser del sud, de Barcelona endins o de regadiu enllà. De 5 lletres, al 93-201-7474. De nord i de sud, per les comarques valencianes, eh?
Mm-hmm.
Penseu-hi, 93-201-7474. De seguida ho resolc. Passo al següent bloc, perquè si no resolc això no et puc fer preguntes, d'acord? Amb un altre enigma. Som-hi. A veure, un tiet molt normatiu, de 5 lletres...
Puc dir? Oncle.
Correcte. Calia saber que tot... I que tiets, usant el parlar col·loquial, no és una paraula normativa. Per anomenar el germà del pare o la mare, la forma correcta és oncle. A l'any 96 vas publicar la novel·la Mon oncle, però aquest no és el motiu pel qual hem triat aquesta paraula per l'enigma. A veure, què passa amb el mot oncle en aquesta novel·la, Màrius?
Doncs mira, és una de les juguesques que hi ha entre les dues generacions bàsiques, que són el Comas i la seva neboda, que és la Sol, que és l'alegria de la novel·la i en general de la sèrie, que ella, que està a punt de fer 30 anys, parla amb un català diferent,
clar.
I llavors ell diu tiet, i l'altre, que ja és un boomer reconegut, li fa dir oncle, no? I així tenen estiraria ronces durant tota la novel·la. Això permet jugar, diguem, amb aquesta diferència de mirada també del món, i totes les amigues i amics de la Sol li diuen que parla com una vella, perquè se li enganxa
al parlar de l'oncle,
i en canvi l'oncle la censura, perquè d'això.
Clar, un dels reptes d'aquesta novel·la és incloure l'argot i el parlar col·loquial dels joves, com per exemple ara la Sol, el Roc o en Pep, no? Ara ho deies. Mm-hmm. Però sense caure en els constants anglicismes, no? O castellanismes que trobem al carrer. No era tasca fàcil, això, Màrius?
No ho és, i de tota manera jo el que reivindico és que la literatura sempre és una construcció. No es tracta de passar la gravadora. És a dir, si passéssim la gravadora i ho volguéssim transcriure, seria sociolingüística. La literatura, una novel·la, sempre és una gènesi de ficció. Llavors, la meva línia vermella el que jo m'autoimposo és que no es produeixi la substitució lingüística que tindríem. No perquè el català sigui més, de més qualitat, de menys, el col·loquial, hi ha molts registres en el català, però si haguéssim de ser probablement fidedignes amb el carrer, els amics de la Sol, la meitat de les converses serien en castellà.
Segur.
Tot i que el barri d'Horta, que és on passa la novel·la, es parla molt català, eh? El vull reivindicar aquí.
Mira, ara de seguida anem al barri. Recuperem l'enigma, perquè ja ens està trucant gent. Tenim cua, eh? El 93-201-7474. Enrico, bona tarda.
Bona tarda, Horta en Bac.
Epa, 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 epa.
Arribar i moldre, eh?
Enrico, ja et dic que la resposta és correcta.
Home, ja ho sabia que és correcte.
Mítol, mítol, escolta, podria ser un altre, eh?
És que sobra bé.
Pot ser del nord, pot ser del sud, de Barcelona endins o de regadiu enllà. De cinc lletres, la resposta correcta era Horta, de nord i de sud, ara t'ho deia, per les comarques valencianes de l'Horta nord i l'Horta sud, de Barcelona endins pel barri de Barcelona, que toca més a la muntanya, i de regadiu per l'Horta de regadiu. I fixa't, si som detallistes, Màrius, que la formulació de l'enigma fa referència a la cançó Venim del nord, venim del sud, de Lluís Llach.
Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà.
Enrico, t'emportes aquesta novel·la d'en Màrius Serra. Ara faig que te la firmi, d'acord?
Ara mateix la signem.
Vinga, gràcies.
Gràcies, bonic.
Adéu. Fins
ara. Adéu, adéu. Ara em deies, el barri d'Horta. Per què parlem del barri d'Horta? Perquè aquest barri d'Horta, a Barcelona, és l'escenari de la novel·la El rol del roc. De fet, el llibre va ple de referents habituals de, per qualsevol hortenc, no? Plaça Eivissa, Foment Hortenc, el Bar Quimet, la Colla de Diables d'Horta, l'Ateneu Hortenc... Tu coneixes molt bé, eh?
Sí, és que hi visc, eh?
Ah, nota.
Però jo vaig néixer a Nou Barris, vaig estudiar a Horta, als Salesians d'Horta, però no havia escrit mai, no havia situat mai cap ficció aquí, no? I en aquestes quatre novel·les, que és la quarta, com dèieu, de la Ludocriminals, el gènere vol que l'escenari sigui important. En la primera, que passava per Sant Jordi, era la Rambla de Barcelona, la novel·la de Sant Jordi. La segona, vam anar a Lisboa per la Revolució dels Clavells i tot plegat. La tercera, Montserrat, mataven monjos de Montserrat, fora de joc a Montserrat. I de sobte aquí vaig voler un gir de la vida sentimental de la Sol i vaig fer que s'enrotllés o que tingués una petita història amb un xaval que fos dels Diables d'Horta. I a partir d'aquí vaig dir, home, tant per tant, i si la fem ja tot a quilòmetre zero? I m'he documentat molt.
Home, i molt els que som nascuts als anys 80, que veiem una Horta no massificada, no una Barcelona no turística, no massificada. No sé si la recuperarem mai.
Bé, a veure, diguem que Horta té la característica que és el final de la ciutat. És a dir, no és un barri de pas, i en aquest sentit no vol dir que no tinguem els mateixos problemes que té altres bandes de la ciutat, però no ho és tan marcat, no? No està gentrificada o no als mateixos nivells que d'altres zones, com Gràcia, com altres indrets de Barcelona. I, per tant, també reivindicar que la joventut d'Horta, que aquí el rol del rock hi són molt presents, perquè són la colla de la Sol i tot plegat, aquests últims anys s'ha fet sentir molt. És a dir, s'han agafat el regne, les regnes del barri, organitzen festes,
activitats socials,
s'han polititzat... escolta, diguem, a mi, com a boomer que soc dels anys 60, m'ha sorprès favorablement i també no deixa de ser un homenatge a la seva problemàtica, que bàsicament es redueix a dues coses. La qüestió salarial que parlàvem i d'aquí tota la trama amb les pensions... Sí. Però també l'habitatge. L'habitatge és un drama absolut, no? I de fet, això està en el conflicte de fons del rol del rock, sí.
Abans parlàvem de llengua, jo et preguntava, no? Difícil això d'incloure l'argot al parlar col·loquial dels joves sense caure en castellanismes o anglicismes. Et preocupa com parlen els joves al català?
Sí, sí, a mi em preocupa, és evident, i m'ocupa, eh? El que passa és que ningú s'apunta a un carro de rondinetes, de gent amb el boli vermell, de censors, que de vegades és aquesta mena d'agró que genera una situació, que és una situació de conflicte clar, i que el conflicte cal acarar-lo i òbviament no s'ha de permetre que hi hagi, diguem, discursos així cofois, de tot va bé, no, hi ha elements per estar molt preocupats, i per tant sí que em preocupa, però no crec que la solució sigui entrar en una dinàmica autodestructiva de morirem tots, diguem, o sí, 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 morirà el català, perquè ningú s'apunta a un carro, a un vaixell que s'enfonsa. Tothom s'apunta a les qüestions propositives, potents, i per tant jo sóc un home de fer, no de fer, sinó de fer coses. I aleshores, en aquest sentit, crec que hi ha molta gent, des dels àmbits creatius i dels àmbits empresarials, no tant des dels àmbits polítics, lamentablement, que fan coses que poden revertir una situació que ara mateix és delicada, com tots els indicadors sociolingüístics assenyalen, no? Però no, diguem, no estiguem tot el dia amb la santa qüestió de fustigar-nos, perquè aleshores no sortirem d'aquest rull. No?
Va, un últim enigma.
Va.
Para atenció, eh?
Vinga.
Tant pot convidar-nos a formar part de la tripulació d'un vaixell com a compartir temps de joc de tres lletres.
Rol!
Correcte! Sí. Calia saber que una de les excepcions de rol és tripulació d'una embarcació, d'aquí el verb enrolar, i que també es fa servir com a sinònim de paper, com el paper que interpretem en un joc de rol. Com es pot intuir pel títol, el joc de rol és un element clau de la novel·la. Tu fas partides de rol?
N'he fet, amb el Comas i amb molta altra gent, en el procés de preparació d'aquesta novel·la. No és el tipus de joc que més m'interessi, bàsicament perquè requereix molt de temps. És a dir, una partida de rol no és anem a fer una partida de rol avui, és engeguem una relació. Una relació d'un grup de gent que ens anem trobant tots els dimecres durant el proper any, no? I bé, diguem que porta una vida que no admet aquestes fidelitzacions tan llargues. Però reconec que són uns jocs molt importants i, òbviament, donen molt de joc narratiu, perquè és el més a prop que hi ha. Els jocs de rol són llibres.
Sí.
I una persona que dirigeix la partida, després fins i tot n'hi ha que són autor, que no cal ni tan sols el director de partida.
Sense màster, eh?
No sense sabia. Màster, ara també, perquè ja va evolucionant, i sobretot són molt imaginatius. I cada vegada és una història nova, no? En aquest sentit són addictius, però requereixen... És com una sèrie de 10 temporades, ara que veig l'Àlex aquí, d'aquella que no pots deixar i que no són autoconclusius els episodis, sinó que l'has de seguir. Però bé, com que en cadascuna de les novel·les de la sèrie Comas intentem que hi hagi un joc darrere fons, un joc com de referència, ens quedava de fer el del rol i vam dir, home... Ara és el moment i ens hi vam llançar de cap.
La novel·la fa una reivindicació constant als jocs. Jugant, la vida passa sense haver-nos de preguntar què és la felicitat, diuen Comas. O un altre, que m'encanta, diu les coses importants no serveixen per res, com per exemple jugar, que no ha de servir per res més que per passar-s'ho bé. Em quedo amb una altra frase teva, també, del llibre. Diu, la millor manera de reivindicar el joc és jugar, igual com llegir és la millor reivindicació de la lectura. I hi podem afegir, i que el millor per reivindicar totes dues coses que llegir, el rol del rock, de l'editorial Empúries. Màrius Serra, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. La millor manera de que tots parlem català és parlant-ho i fent Exacte. Programes de ràdio com aquest.
Preciosos. Gràcies, Màrius. Fins ara.
Passeu.
Una pausa i tornem amb tele. Va, fer un titular de la cosa més escandalosa que portis, Àlex.
Ostres, ja em mandanga, eh? Avui
ja tenim... mandanga, ara s'està malat.
Sí, esclar.
Xavi Fernández, bona tarda.
Bona tarda.
De seguida parlem de la teva paternitat, també, l'última vegada marxem.
Sí, home, sí, però jo no porto res escandalós. Vull dir, els que hagin sigut pare ja saben per on vaig.
Segueix endavant, no, la teva paternitat? Vull dir, no t'has desdit, eh?
En principi, vam anar al ginecòleg i va dir que seguia endavant.
Jo crec que la topada amistosa entre Joel Díaz i Danae Boronat, això ha donat xoquet.
Vinga, va, ara venim.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Eduardo Chillida, Bárbara Hepworth, Henry Moore, Naum Gabo, Jorge Oteiza.
Vine a descobrir Art en Pedra, la nova exposició de la Fundació Catalunya a la Pedrera.
Per primera vegada, les obres en pedra dels grans escultors del segle XX en un mateix espai, dialogant amb la Pedrera de Gaudí.
Fins al 2 de febrer. Més informació a artenpedra.lapedrera.com.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins al 17 de novembre. El periòdico. Entendre-hi més.
amb cara i ulls, amb nom propi, talent i dedicació. Amb cara i ulls i un somriure, que som del barri i ens agrada veure't. Amb cara i ulls per aconsellar-te i preparar-te el que més t'agrada. Amb cara i ulls t'esperem en lloc de sempre. Comerços, mercats i restaurants. Amb cara i ulls. Ajuntament de Barcelona.
Una carta del Mickey dels 5 segons, plena de paraules, petons i ganes de jugar. La descobriràs al llibre La carta viatgera, a la venda a la botiga Trescat i als punts habituals.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La Virreina Centre de la Imatge presenta l'exposició Desestructures de Poder, de la brasilera Regina Silveira, artista multimèdia i figura clau de l'art conceptual internacional que qüestiona l'statu quo i projecta altres realitats i futurs possibles. Del 16 de novembre al 30 de març. Més informació a barcelona.cat/lavirreina. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
No és la llum.
La compositora, trombonista i cantant Rita Payés presenta el seu tercer àlbum, De Camino al Camino, que se submergeix en la bellesa de les coses quotidianes. El 29 de novembre, l'Auditori de Girona oferirà un concert amb les noves cançons, un testimoni de les arrels que ens connecten amb el nostre origen i ens enllacen per seguir avançant. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Bill Murray. És el senyor que es menja les patates sense avisar, no?
Roger...
No, això no m'ho estic inventant. No m'ho estic inventant.
Estàs veient una d'informació, Roger?
No m'ho estic inventant. Bill Murray, diuen, que ha aparegut diverses vegades interrompent un vermut entre unes persones, ha agafat les patates, se les ha menjat i ha desaparegut. I la gent es queda parat de dir...
M'ho crec.
Ah. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
M'ho crec, de Bill Murray, això.
Ha vingut Bill Murray, m'ha fotut el vermut i ha marxat sense cap mena d'explicació. Busqueu, perquè hi ha notícies,
hi ha proves, eh?
Hi ha gent, hi ha testimonis. No m'ho estic inventant.
Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Del 2002. Ens visita Lluc Planes, veu autoritzada si parlem de rap i urban en català. Amb ell, entre altres coses, farem un repàs pels hits del 2002, l'any que va néixer.
Aquesta, si sé quina és, l'he escoltat menys que l'altra, crec.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
IKEA food is kind of the typical...
El menjar de l'IKEA és el típic menjar suec antiquat de què ens en voldríem desempallegar. Menjar nòrdic podria ser una coliflor a la brasa.
Cuina nòrdica al caníbal, més enllà del menjar de l'IKEA i del Noma.
Abans, el luxe a les cases i als restaurants es vinculava al menjar francès o d'altres llocs del món. Però en paral·lel amb l'auge del Noma, també va venir l'auge dels foodies.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés. A Catalunya Ràdio... Postdates. Tothom, per humil que siga, té en aquest món... no sols la seva història, sinó també la seva prehistòria. De Mosaic, de Víctor Català. Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Un quart i mig de 7 de la tarda. Avui és divendres, moment d'engegar la tele amb l'Àlex Gutiérrez i de seguida en Xavi Fernández amb els seus, amb els secrets sobre la seva paternitat. A veure, com va un nou clam?
Bé, va fent el seu camí. Clar, el programa va avançant i aquesta setmana doncs, se sabien les tres lletres finalistes. Era un moment bonic perquè recordem, no, que el programa busca crear el nou himne per commemorar els 125 anys del club, del Barça, i aleshores això s'escollirà en un acte solemne al Liceu, i el nou clam el que fa és mostrar tot el procés d'escollir una lletra primer, polir-la, donar-la a un músic perquè en faci uns arranjaments i després trobar un cantant que l'interpreti. Aleshores, centenars de persones...
Ah, perquè el que hem sentit fins ara són uns cantants de mostra, diguem-ne, eh?
Bueno, estan, clar... O sigui, no estan lligats amb la... amb la lletra...
D'acord, d'acord, d'acord.
Amb la lletra... O sigui, el que vam veure aquesta vegada és la trucada que fa el Caravent,
sí,
que, clar, tu, la gent va enviar una lletra, va estar setmanes que no en va saber res, i tot d'una rep una trucada del Caravent, del David Caravent, que ni bon dia ni res, una mica com aquest oient d'Horta, Horta!
Horta! Horta.
Doncs,
directament canti.
Amb els versos, no, amb els versos. Ell, el Caravent, li recita els versos de la seva pròpia lletra.
Uau!
I clar, tu has enviat allà i dius, ostres, això ho he escrit jo, això és...
Que fort, no?
Ah, lligues caps de seguida. Ja veureu, va ser un moment bastant bonic.
Sí. Sobre gespa hem sembrat poesia en vers de gol, dies èpics, déus alats.
Que han fet art amb el futbol.
El primer que fa quan despenjo el telèfon, sense més ni més, és començar a recitar la primera estrofa de la meva cançó i dic, ostres, si això és la meva lletra, i de seguida ell ja se'm va presentar i, clar, sorpresa absoluta, bestial.
Del bressol a l'infinit, nostre breu és un sol crit. Barça, Barça.
Jo hi afegiria un altre Barça, sí.
Hi afegiria els articles.
Els articles.
Barça,
els articles. Sí,
aquest articles. És el dels
articles. T'arribes,
eh?
Sí, clar, t'arribes. Sí.
Sobre gespa...
Boníssim. Dius Barça, Barça...
Barça, falta un Barça.
Falta un Barça. Sí, després hi ha un comitè, no, d'experts que fa aquesta feina de sota, de polir-ho, d'aquest
article. Això ja són dos puntes, Gae, no? Vull dir, aquest Barça el vaig posar jo, exacte. Jo vull cobrar com a lletrista.
Això, recordeu aquell documental que va fer el Jordi Évole sobre la Macarena?
Sí, i tant.
Clar, al final, el no és un element de la cançó, i clar, hi ha qui va dir, no, jo vaig a portar...
És veritat, que hi havia com... És veritat, hi havia tant, molts lletristes allà que s'hi volien sumar.
Clar, home, perquè, clar, quan hi ha molts diners, un 2%, però de molts
quartos, diners... que la Macarena, aquesta gent han viscut de la Macarena tota la vida, eh?
Doncs són quartos. Ara, un dels capítols, un dels plats forts d'aquest programa ha estat l'entrevista al Pep Guardiola, que va parlar de la seva sortida del Barça i també va deixar anar uns quants encàrrecs, allò de regalets, per exemple, contra els qui creuen que l'estructura societària del club hauria de ser diferent.
No, hem de canviar el model de socis, un model del que som, o la forma de jugar. No, no, del punt de vista, no.
No,
clar. Jo si fos president, o fos jo no ho canviaria.
Clar.
Però és que el maco d'això és que és el que et veuen de fora i et veuen que ets algo, clac, que ets algo especial. Que ho fas d'una manera...
Tens un estil propi, clar.
Si jo fos president...
Ai, en Guardiola. Ah,
està molt bé.
Si jo fos president. Quan jo sigui president.
Ara.
Si jo,
quan no, jo sigui... No. Quan sigui, vull dir que si fos.
Si jo fos.
Però està molt bé, vull dir... Escolta'm, porta molts anys dient que no tornarà. Escolta'm, doncs a veure si vol tornar, que torni.
A veure si torna.
Ara, si pogués tornar, que estem ara molt bé amb Hansi Flick, si pogués tornar com a entrenador, perquè com a president...
No, com a entrenador després d'en Hansi.
Ja, però que no ens passi com amb Xavi, que era molt bon jugador, Guardiola és molt bon entrenador, però potser com a gestor és una merda.
T'imagines?
T'imagines que no sap... Que
sap fer un Excel.
Tenim un forat perquè m'ho he gastat tot en paper, amb dinar 4, que no sabia quan n'havia de comprar i he arruïnat el club.
Deixa de llevar-se molt d'hora.
Sí.
Arribar a la una, allò quan tot ja està decidit.
Va, i de Pep Guardiola a Gerard Piqué. Ai, l'APM, què van fer?
L'APM estaven punyeteros. L'APM de diumenge va reunir Joel Díaz i Danae Boronat. I, esclar, tenia gràcia perquè són els dos presentadors del Zona Franca que va tenir. S'ha de dir, per això, en favor de tots dos, però especialment del Joel, que ell sempre li va posar fàcil a la Danae i li va donar suport públic.
I tant.
Que era un paper complicat, el de la Danae, perquè, esclar, hi havia ganes entre un sector de gent que allò no funcionés, de dir, veieu, ara heu posat la Danae i això és un desastre, etc. I, per tant, senzillament és que no és l'estil del Joel, no? Doncs bé, en tot cas, abans a parlar d'això van abordar alguns temes, com, per exemple, parlaven dels futbolistes que s'ho tenen molt cregut. Recordem que durant un temps el Joel sí que havia sigut bastant Team Piqué, mentre que la Danae era més...
Era Team Shakira.
Team Shakira, no? I, esclar, el Piqué en aquesta conversa va llepar una mica.
Aquí no la salvaries.
Piqué. Ell es pensa que tothom està al seu abast i sobretot que qualsevol dona perd el cul per ell.
Jo recordo una vegada a la Sotana va venir una periodista que tu coneixeràs molt bé perquè ets tu, que ens va comentar fora d'antena que els jugadors de futbol també són un problema, perquè si veuen una reportera consideren que aquella periodista doncs està disponible per més coses.
Per sort ja no hi soc.
Tu vas treballar amb el Barça de Guardiola. Piqué vol ser president del Barça, diuen. El votaries?
Ni de cony.
Una mica de guai.
Ell pensa que tothom està al seu abast i sobretot que qualsevol dona perd el cul per ell.
Va tirar els tejos, el Piqué?
No sé si és aquesta l'expressió que faria servir. Li va robar el meu telèfon al Puyol.
I per què volia el teu telèfon, el Piqué?
Ah, això ho volia saber jo.
Que no nos salpique.
Per què devia voler el telèfon? Home, diu, si vols fer això, si vol, se li pot explicar, no?
Ara, no li expliqueu res al Joel, fora de micros?
Exacte.
Perquè ja sabeu que quan torni a haver-hi una oportunitat, ho explicarà.
Xerra, això sí.
O digueu-li molt clar, és off the record. Off the record.
Exacte. La part més segura per això va ser exacta, quan van començar i van comentar aspectes relacionats amb el difunt programa de TV3, es nota que els dos tenen realment molt bon rotllo i alhora que no pensaven quedar-se res al pub. Quan el Joel va dimitir, doncs, assumir el programa era tota la papereta, perquè inevitablement els fans de l'encarnació primera de Zona Franca doncs, es posarien a comparar, però ell va saber-ho resoldre bé.
Què seria el primer que faries si algú decideix donar-te el control de TV3?
Posar-te a tu i al Manel Vidal de sons director.
Com que
no li agrada.
Es valia un pif, hòstia, que no vegis en tot això.
Es veu que sí, no?
I la gent no ha de saber que tu i jo no hem tingut mai cap problema.
Confirmes que no, eh?
No,
pots
confirmo que no.
Pots enviar missatge a Catalunya?
Mai he tingut cap problema amb la Danae Boronat, que la Danae Boronat sàpiga. Vull dir, me'ls he menjat jo, que és una cosa molt catalana.
també.
Sí que és veritat, aquells dos, jo no hi veig conflicte, no hi vaig veure mai conflicte. Vull dir, no sé, que,
ell...
no crec que la gent ho interpretés així, no?
I jo, una vegada parlant fora de micro, Joel, també, amb tu, Joel...
Rebentant l'off the record.
Rebentant l'off the record, em va dir que no, que ell tenia, sincerament, tenia ganes que el programa...
Home, clar.
Que ell va sentir que no volia seguir presentant el programa, però que no tenia cap intenció d'ensorrar-lo, que allà hi havia un equip, una fórmula, una idea que es volia mantenir, no? La Danae, doncs, ho va fer molt bé i va aprofitar per reivindicar-se amb un pique, que va tenir bastanta gràcia.
Jo et deia... Fracàs, què està parlant?
Home, una mica vas fracassar.
Però què dius? Qui ho diu que no vam estar a punt de fer una segona temporada al Zona Franca?
A punt.
Que no hi hagués una segona temporada no vol dir que no fos un èxit el que vam fer.
Però sí, hi havia dies que guanyava...
Remuntar un programa que estava sota terra.
Perdona?
Que la gent volia enterrar-lo. Perquè tots els teus Joel Ivers era com... Contra ella, anem a per ella.
Sí, sí que ho feien.
El sotanero Joel Ivers.
No, els meus minions. Jo els hi deia, no t'aqueu a la Danae.
Home, doncs no, el que fos, no et van fer cas.
Boníssim, perquè es nota el bon rotllo que tenen.
Sí, home, clar, i els Joel Ivers...
I que estan molt acostumats als roast dels dos, a les rostidetes, eh?
Sí, exacte, hi ha bastanta rostida. I després, a partir d'aquí, doncs, això, la Danae va anar a jugar directament ja al contraatac.
No era tan difícil de fer aquest programa, en realitat.
No, veia anar una mica...
El que jo no sabia fer era fer monòlegs.
En aquell programa, almenys tal i com jo el vaig deixar, s'havia de fer gràcia, la gent era una premissa.
I em van posar un professor, tenia l'Ivan Lavanda...
Tenies un professor de monòlegs?
Evident.
A mi no m'ha posat cap professor de
Però mort, perquè sí. Tu has fet humor tota la teva vida, Joel. Que jo vaig aprendre. I el que vaig arribar a fer, que flipo. La gent és al sofà de casa, fotent-se no sé què, criticant-me a mi. Perdona, posa-t'hi tu, Igualas.
Posa-t'hi tu.
Doncs mira, exclusiva, eh? Ivan Lavanda va fer de professor de monòlegs de la Danae.
Déu-n'hi-do, això no ho sabíem, eh?
Jo
tu
tampoc...
sabies?
No.
No,
jo tampoc ho sabia. Sí que és veritat que dels actors del Polònia segurament és dels que millor tira uns acudits de monòleg, com ara, per exemple, el Queco li passa el mateix, però també perquè és de formació professional. Han fet molt de president i el monòleg se'ls dona molt bé. I són molt bons intèrprets. No sé si seria... A l'hora de fer aquell tipus d'acudits, potser hauria anat a buscar un monologuista més de...
Sí, però crec que li devia fer de forma, no?
Exacte, no?
Formalment, de com tirar un acudit, entenc.
Jo, nois, jo no presentaré Zona Franca.
Vinga, va, canviem de tema. Ara veiem un exemple de com no s'han de fer les coses. A veure, sí, què ens portes?
Ha fet una mica d'angonieta. Avui es porta una mostra d'això.
Ai, ai,
ai. A vegades el remei pot ser pitjor que la malaltia, no? O com una disculpa que en principi estan bé, a favor de les disculpes, acaba sent molt més incòmoda que l'error inicial que la va vomitar. Motivar. Era dislexia important, eh? Vomitar o motivar. Ja està el Màrius, si ens escolta des del cotxe, ens l'haurà fet
gràcia. Sí, 7 lletres.
7 lletres, exacte. Al programa Vamos a ver, una reportera feia la típica crònica de carrer amb el to sensacionalista al qual ens tenen acostumats els programes matinals, no? Ja veureu, l'escoltem una mica, sentireu que fa referència a una pintada.
Amigos, 2 semanas después, Emma Sanasa presenta esta imagen, la imagen de la absoluta devastación, muros que ya no están, casas apuntaladas, alturas de hasta 2 metros que se siguen viendo. Los vecinos nos dicen que lo peor es que hay vecinos que en estas calles ya no están, incluso vemos mensajes de barro con Pedro, descansa en paz.
Pedro, descansa en paz.
No, para mensajes de barro.
Descansa en paz seria... Dep. Descansa en paz. Va.
Sí, podríem fer un rip, també, si ho fas en llatí, per tirar-te allò... Pero,
requiescatim Pedro.
Requiescatim Pedro, però era Pedro HDP.
No era Pedro Dep, sinó Pedro HDP, que HDP. No és ben bé, descansa en paz.
No, a Pedro HDP li agrada... Sí.
Hijo de...
Exacte, li gusta la fruta.
Li gusta la fruta, hijo de la fruta.
A Pedro li gusta la fruta, i, per tant, sospitem que aquest Pedro no era un veí del tercer
no
primera,
era, precisament,
o del
exacte.
Segona, sinó que és un Pedro molt concret i molt,
sí,
Sánchez,
i molt conegut, sí.
I molt Sánchez que hi ha. I, per tant, a partir d'aquí, esclar...
Però, pobreta, és que ella realment no creia, vull dir, no era una broma, ella, amb tota naturalesa, diu, ostres, ja pintades, volen dir, descansa en paz, Pedro, que ella va deduir que vivia allà. No era ben bé això, era Pedro Sánchez, hijo de fruta.
Exacte. I, per tant, com que la gent està molt, molt paranoica, ja està manipulant, perquè no sé què, per no dir, etc. Quan era evident que la pobra mossa havia vist allà...
S'ha equivocat
i ja està. Bé, doncs, clar,
era devia... molt evident i em sembla preocupant que arribem a aquests límits de creure que darrere hi ha una manipulació.
Una manegra de... Ah, Pedro Sánchez manipula la tele.
Oh.
Total, que tenim aquí a Joaquim Prat donant una mica unes disculpes bastant lamentables.
Nosotros la hemos cagado... pero la hemos cagado, hemos metido la pata esta mañana haciendo referencia a lo que había pintado en una fachada de Massanassa con barro, refiriéndose, porque no hay que ser muy listo para entenderlo, al presidente del gobierno. Les pedimos disculpas. Les pedimos disculpas porque no hemos sabido estar a la altura.
A ver, solo una mica exagerat.
A més, no hace falta ser muy listo, la pobra mossa...
Clar, li ha dit tonta.
Li ha dit una mica tonta.
Però això és el tallafocs que s'ha de construir ara mateix. És a dir, tu saps que si no... En situacions en les que no has sortit a demanar perdó, sempre algú t'ha demanat responsabilitats perquè tothom veu el que vol veure i és el que vosaltres dèieu. Si tu realment vols fer una conspiració i no i ets de la corda del PSOE i vols amagar aquest missatge, doncs fas un tiro de càmera 30 graus a la dreta.
Clar,
i no l'ensenyes.
No fas això.
Per tant, això no deixa de ser un tall de PM que no hauria de tenir responsabilitats. Però, clar, si no surts a demanar perdó, sembla que t'estàs amagant d'alguna cosa.
No, perquè la caverna que deuen tenir allà darrere, sembla que si no fan això, estan donant suport a Pedro Sánchez. És que ho fan per la seva pròpia audiència, eh?
Clar, però llavors no ensenyaries com la gent li pinta
és
pel
evident.
Carrer que és un fill de la fruita.
Però la gent que reacciona d'aquesta manera no hay que ser muy listo para entenderlo.
Però el problema on el tenim? En la gent o en fer el joc de sortir a demanar perdó per una cosa que no n'hauria de tenir?
No, per mi en fer el joc,
benvinguts
però...
Benvinguts al debat.
Clar. Digues, Àlex.
No, anava a dir que justament em va fer pensar que ahir l'agència EFE, durant 3 minuts,
sí,
va tirar un teletip que s'havia estimbat un helicòpter a la Torre de Cristal, que és el gratacel més alt de Madrid. Aleshores, van ser 3 minuts...
En Carlos Braiver va infartar, ho va veure, va dir com? Ho van esborrar superràpid, eh?
Exacte, van ser 3 minuts que estaven fent una formació i el que havia el que no havia de sortir d'un despatx, doncs ho va veure al final mitja Espanya.
Ho van repicar de seguida molts mitjans.
Exacte. A partir d'aquí, L'OK Diario va fer la sanchista agència EFE i que penses, home, que com si estigués...
És pública, però no sanchista.
Dictant els tuits perquè li interessés. Clar, és evident que això era un error, que no hi havia cap voluntat de crear confusió, al contrari, etc. En tot cas, en el cas del programa Vamos a ver, van estar com 2 minuts...
Horrible.
Amb un bucle dient estamos a la altura, le hemos cagado, lo siento, el evidente, etc.
Está la cosa muy crispada, como para que encima nosotros lleguemos y con una cagada y una metedura de pata contribuyamos a echar más leña al fuego. A ver si aprendemos o intentaremos humildemente aprender de los errores. Y yo como presentador de este programa es al que le toca pedir disculpas.
Sí, però també sembla que li estiguis tirant la brossa...
No, no, no sembla, li estàs tirant la brossa de noia.
Jo crec que Joaquim Prat està a casa seva encara, ell sol, al bany...
No, no, no falta respecte. Tu també has de cobrir el teu equip i treure-li ferro, les coses que no el tenen.
Sí, escolta, ha sigut una vegada...
Equivocat.
No res, i ja està.
I pot ser que hagin dedicat més temps a demanar disculpes per la pintada que no pas a pensar en el nom del programa? Vamos, se'ns estem quedant sense noms perquè abans eren mañanes, la mañana. Sí, por la mañana, i exacte. Ens hem quedat sense nom perquè els hem anat ocupant i ara, vamos a ver, em sembla, d'una deixadesa.
Vamos a ver. Algo hacemos.
Sí, sortim d'aquí.
A ver què passa.
Sí, haurem de fer un ranking. Va,
els noms més absurds, eh?
Ens posem de deures, Xavi, els 10 noms a programes més desganats de la televisió, d'acord?
Vinga, deures posats i nosaltres, atenció, perquè, atenció, el titular torna, caiga quien caiga. Explica'm-ho això a poc, Àlex, a veure com que torna el caiga, quien caiga.
No, sí, sí, hem parat 14 anys des que es va veure per últim cop i molts més des que el Gran Wyoming el va posar en marxa. I Telecinco ha anunciat això, que torna, caiga quien caiga, i ha desvelat quins seran els seus presentadors, tres presentadors, se suposa que després hi haurà l'equip de reporters. Tenim Santi Millán, d'acord? Lorena Castell, que l'hem vist al Vamos a llevarnos bien, o al Zapeando, i el Pablo González Batista, que estava darrere les càmeres al Cachitos.
Aquest, approved, perquè em fa molt de riure al Cachitos.
Exacte, i ha estat també com a col·laborador al Todo es mentira, del
Risto. I no sabem, però, qui seran els reporters, que això és el que mola, la xitxa, els reporters del carrer.
Exacte, els reporters del carrer, de moment, encara Telecinco no els ha anunciat.
Va, sí que no hi estem pensant encara, però el mes que ve, alerta, avui som dia 15 de novembre, doncs d'aquí un mes i 15 dies, campanades. Alerta, perquè exclusivíssima del que no surti d'aquí, eh?
Sí, 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 els camarades del que no surti d'aquí van donar aquesta exclusiva, ja hi ha presentadors per les campanades de cap d'any, i a veure, poca varietat, perquè seran Miqui Núñez, que jo crec que ha de tenir ja una habitació per ell, perquè...
Home, és el tercer any, no, que ho fa?
No, i que, a més, Eufòria i Zenit...
Sí, sí, Eufòria, Zenit, 3 anys de campanades, la cançó, mare de Déu.
Estan al disc del Marató, vull dir...
Mare de Déu.
I Laura Escanes, eh? Miqui Núñez i Laura Escanes, un altre cop. Per tant, escolta, si voleu, podem escoltar...
Com ho va dir la Juliana, eh?
Ho va dir la Juliana amb l'entusiasme que la caracteritza.
Puc avançar en exclusiva el que no surti d'aquí... que qui presentarà les campanades de TV3 per donar la benvinguda a l'any 2025...
Aviam.
Serà... en Miqui Núñez i la Laura Escanes. Bueno, per tant, TV3 repeteix la tècnica de l'any passat amb una dupla galàctica que ho farà genial. Evidentment, jo tinc una enveja monstruosa, que si tingués forma física de l'escopí seria com un ratolí mort.
M'encanta aquesta analogia.
És una imatge angoniosa, eh?
M'encanta aquesta imatge. No la imatge, el com ho comunica la Juliana. Doncs en tot cas ja tenim campanades de cap d'any a TV3. Miqui Núñez i Laura Escanes per segon any consecutiu.
Exacte.
Àlex, espera, no marxis, perquè de seguida fem l'última i marxem, però abans...
Ja ho veig que tenim aquí, eh?
Home, he de fer una aturada a les 9 del vespre, a les dones i els dies. Montse Virgili, bona tarda.
Com estàs? Encara estàs constipada, eh?
Una mica.
Pues escolta, aquesta nit, si vols, podem suar la samarreta, tu i jo.
Ui, vols que suem la samarreta?
Si
voleu, marxem, eh? Si voleu, Xavi, ja podem marxar.
No, jo us puc canviar els llençols, si voleu.
Sempre s'anima. Si no,
després em fa nosa.
Exacte.
Escolta'm, què ens farà suar la samarreta avui a les 9 de la vespre?
És una hora, ja saps, els divendres, amb banda sonora, amb una dona que admirem. En aquest cas, Coco Comín, que està estupenda, als seus 73 anys. I vaja, productora, coreògrafa, ballarina...
Saps qui va molt a la Coco Comín i fa mil cursos a la Coco Comín?
Què?
Maripau Huguet. Pregunta-li, perquè possiblement sigui l'alumne que més cursos fa a la Coco Comín.
Doncs escolta, li haurem de preguntar.
Li haurem de preguntar.
És el millor nom de la història, potser, Coco Comín?
És el millor.
Es diu Rosa, es veu, eh?
No, això no ho sabia.
Sí.
No ho diguis.
A mi, si em venia...
No, esborrem aquest tros.
Li deien això així, de petita.
Com que es diu Coco?
No.
Ai, com que es diu Rosa, la Coco?
Es diu Rosa.
No.
T'estàs inventant.
No, prometo, com la meva mare.
La teva mare es diu Coco?
No, Rosa.
Jo la fi del procés Coco val. Però jo aquest
això no
canvi...
Ho superem.
Això sí que... No.
Montse Virgili, avui a partir de les 9 del vespre.
Si voleu saber més coses, ens haurem d'escoltar.
Les dones i els dies, a les 9, avui, especial Coco Comín. Gràcies, Montse.
Sí.
Va, que és l'última i marxem, ara sí. Quina música m'has posat? Vols que fem l'última immersió així?
És Nadal.
Sí, no?
EAE Business School patrocina aquest espai.
Xavi Fernández, a veure, què ens expliques de la teva paternitat?
Que m'has canviat el nom, que m'has fet Xavi.
Ai, mira, no sé per què fas Xavi.
És que ho vam parlar la setmana passada, per qui no ho recordeu.
Perquè vas dir Xavi, Xavi.
Us vaig dir que el meu nom no tenia ganxo, era un nom que no estava ben pensat, que era s'escrivia amb Xeix, però sonava amb TX, i a casa em deien Xavier, fins que un dia em van dir Xavier. Però, amics, com sabeu, cada setmana jo us porto com va el meu embaràs, perquè l'embaràs tothom sap que és dels homes.
Home!
Home!
Som qui ho patim. De moment que sapigueu que anem per la setmana 20. De moment tot bé. El més important és
5
que...
5 mesos, ja?
Sí, sí, sí. El més important és que de moment, perquè el segon trimestre ja sabeu és així, de moment em trobo bé, no em fa mal res, estic dormint bé encara, vull dir, no estic patint gaire.
I la gestant, què?
Aquí. He de dir que tinc un problema que m'han agafat una mica els pixats al ventre.
Per què?
Perquè vaig fer malament la divisió. Em pensava que estava de 4 i mig i ja estic de 5. I jo estava, aquesta setmana estava dient soc a l'Equador i el que soc és persona que no sap dividir.
És que clar.
Val? I llavors...
No, tècnicament, se t'ha de dir que com que va per setmanes i hi ha mesos que tenen 5 setmanes i hi ha mesos que tenen 4, estàs just a la meitat.
Sí, però quan tu estàs de fer aquests càlculs aritmètics per justificar la teva resposta
no,
és que alguna
cosa no va
bé. Si
estàs de 20
setmanes,
a partir de les 40-42, per tant estàs
no,
a l'Equador.
Que no, Elisenda, que m'ha agafat els pixats al ventre perquè estic fent tard. Estic patint el que se'n diu la síndrome del no gestant, és a dir, necessito una mica de protagonisme.
Ah, val.
Necessito fer alguna cosa en aquest procés. Necessito focus. Necessito que saber que jo també faig coses.
Escolteu-lo, clar que sí, pobres.
Oh, efectivament, perquè és una mica també la síndrome del senyor. I, per tant, jo us portaré de nou, com la setmana passada, decisions importants a prendre abans de tenir un fill, volum 2.
Endavant. Quina és la primera decisió, Xavi?
Una decisió important a prendre abans de tenir un fill, o en el procés, quan estàs en el procés, i no ho sabia gens, i em va sorprendre molt, és com vols que t'anomenin els teus fills a tu.
Això jo no ho havia pensat. Tu vas decidir també, Àlex? Ho veu parlar, això?
No.
Em diran papa, em diran pare...
No, em diuen Àlex. Em
ah, diu sí,
Àlex.
Aquest és el problema.
Sí, fort, eh?
Amics, pare, papa, papà, Xavi, e tu el que paga les factures. Jo això ni m'ho havia pensat, no hi havia caigut, i va sortir l'altre dia que vam anar de casa rural amb uns amics, va sortir el tema en el sopar, semblaven que érem amics fins aquell moment, perquè riu-te'n tu de lo de la franja de Gaza.
Vam barallar, eh?
Va haver-hi frec a frec, per no dir tensió, en el moment en què hi havia parelles en què uns volien que la fórmula, el pare volia que fos papa, i la mama volia mamà.
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 Clar.
Tenen quartos?
Jo com a, aquest és el tema. Jo com amb el nom de Xavi, clar, jo no hi havia pensat i vaig tornar a fer el mateix exercici, que és de pensar com li dic jo als meus pares. I jo vaig servir la fórmula pare i mare.
Pare, mare.
Els dos. I no els dos pare i mare?
Alhora.
Pare, mare.
Pare, mare.
I coi, però...
Pare.
Pensant-hi, però perquè ho tinc interioritzat, però dit en veu alta, sembla un personatge de Temps de silenci una sí. miqueta.
Pare, mare.
Mare, mare. Ha arribat la filoxera i ha acabat amb els nostres vinyes, mare.
Tu com li dius als pares?
Jo... Ostres, no, el pare ja no el tinc, diguéssim.
Bueno, però com li deies?
Com li deies?
Home, no.
Estic intentant...
No, vingut, no fort, vingut a plorar, aquell.
Estic intentant... No.
Vale, Àlex, tu penses i m'ho dius al final.
Sí. Papa.
Val, si
papa,
vols.
Però és veritat que o sigui, a partir d'una certa edat hi ha un moment que papa... M'han embargat d'Hacienda.
Escolta, el meu pare, a la seva mare, que té 94 anys, la meva iaia encara li diu mama.
No sé si funciona.
Clar, és això de pap, de pare, mare, i jo... Home, pare, això de... S'ha incendiat la fàbrica tèxtil, pare, i l'amo ens ha fotut al carrer, pare. També hi ha la fórmula papà, com dèiem abans, que suposo que és la que fa servir l'amo que ens ha fet fora de la fàbrica tèxtil. I aquesta queda descartada perquè, amics, un papà no compra el bressol a Wallapop, que és el meu cas, ho veurem més endavant. La més convencional és la de papa i mama. Ara, crec que prefereixo que sigui unidireccional. No cal que la nostra parella també us anomeni així.
Ja.
Que hem parlat amb el papa, eh? Què et sembla, papa? Quan us parlem...
Mira, hem parlat amb el papa, d'acord.
Sí, perquè hi ha un interlocutor
seria
infantil.
Exacte, hem parlat amb el papa. Què et sembla, Àlex? Això sí.
Però quan el nen és a l'escola...
Escolta,
no cal.
Papa, què fem al moment? Clar, sí, sí. No ho sé. Això sí, el que més em costaria és allò de que el fill et digui com a l'Àlex pel nom.
Com qui té un company de pis molt baixet, saps?
Exacte.
No faria molta cosa. L'últim que necessito és un altre que s'empixi a la cara, metafòricament, perquè fisiològicament ja ho farà. Què som, col·legues?
No ho vaig instar, va ser natural, eh? No va ser provocat.
Clar, tampoc
tu
dic,
sabràs.
Tampoc dic que es refereixi a mi com a molt honorable progenitor.
Jo vaig dir Don Gutiérrez.
Exacte.
Per tu, Don Gutiérrez.
Però, escolta'm, uns mínims. Anem amb la següent decisió que hem de prendre, que és on dormirà.
Home, espero que li donis un llit.
Bona pregunta. Bona pregunta. En principi dormirà a casa nostra, perquè es veu que els especialistes recomanen no deixar-lo dormir al safareig.
Lleig.
Sobretot si no està cobert, que es veu que el fred no és bo pels nens.
Home, al nord sí que els deixen al fred.
Molt bé, fins aquí bé. Jo ho tinc tot pensat, eh? Jo ho tinc tot apamat, però no. A veure, dormirà al llit amb vosaltres, dormirà a un bressol o a un collit, el que en català, en castellà en diuen colecho. Home, que he de dir que colecho sona una mica com aparellament d'orangutans, sona una mica un terme una mica lleig.
O sona delicte, de, o sigui, cosa que està en el codi penal, no?
Efectivament. Usted,
sí, és veritat. Colecho,
colecho. Por colecho.
Ha caído en prevaricación y colecho. Exacte.
Exacte.
Per qui no ho sàpiga, un collit és com un sidecar per un llit. Val? És com unes coses... Com un... Com quan li dius a algú, em podries allargar un pam això i no ho sap ben bé i fa amb cinta aïllant una cosa, sí, doncs això és un collit. Però, val... milers d'euros.
Exacte.
Però quant val un collit?
Els collits poden valdre d'entre 50 euros si és un matalàs a terra o 500 si...
500 euros un collit?
Un agent de Noruega l'ha decidit construir. Anem per parts. L'opció de dormir amb nosaltres al llit a mi m'agrada molt. Què passa? Jo pateixo per xafar la criatura. No, perquè l'instint matern fa que sigui impossible. Ningú parla de l'instint matern. Ningú parla de mi.
Quina por.
I també
has de forrar el nen amb Porexpan.
Sí, no, és que et despertes... Sí, et despertes abans que s'ofegui. Ja, però tampoc vull que es desperti a mitjanit perquè l'estan ofegant, com si fos una presó d'Afganistan, saps? No, despertes abans. Ah, vale, vale, és només el susto. Vale, és només un moment.
És el trauma de per vida quan se li està formant el
cervell. I a més, jo he de dir que ara mateix en el llit som dues persones i un labrador. Si jo aquí hi afegeixo una criatura, ja no és un llit. És un caiuco. Val? Per sort, a partir de certa edat, la criatura es veu que se'n va a la seva habitació. Quan? Aquesta és la pregunta. Aquesta és la sorpresa. Que és com aquella gent que quan preguntes quanta sal he de posar, et diuen un polsim. No, mira, sí, concretem-ho. Perquè els experts i els pares, que jo conec, no es posen d'acord. L'edat que em recomanen és entre els 6 mesos i quan vagi a la universitat.
Sí, sí, la gent no es posa d'acord. No, ja ho veuràs. Com que ja ho veuré?
Jo, si el nen fuma, jo ja no hauria d'estar dormint amb els pares. És un consell. També tenim la sort que és un pis petit. Així que si va a dormir a l'habitació, és com si fes collit ja, més o menys. I això ens porta...
Si braç, no?
Efectivament. Això ens porta a la següent decisió. Preparar l'habitació. I em refereixo al dilema en què em trobo actualment. He començat a mirar l'habitació de la criatura per fer alguna cosa. Ahir em vaig dir... Pel meu fill, el millor... Vaig passar per aquest procés mental. Vaig
pel
dir,
meu fill el millor, jo, clar que sí.
Jo les bambes dic... No, no, bambes noves no cal.
Però pel meu fill
vaig
sí.
Vaig al vintet, que només tenen un forat.
El vintet, eh?
El
català.
Vintet. Doncs pel meu fill, el
va,
millor.
Vintet.
Tot i que sí que és veritat que tothom et diu... Bueno, els primers anys no necessiten res. Són gent, són estetes, sí, són budistes.
No, la mare, el pare i prou.
Jo vaig començar a mirar habitacions i mobles i quan ho tenia tot triat, vaig fer la llista, vaig veure el final d'aquesta llista i em vaig preguntar, cal que el meu fill tingui el millor? Escolta, estic fent una habitació de nadó, no estic reconstruint pa i porta, precisament. Llavors...
Vaig anar retallant, eh?
Clar, vaig anar retallant. I després de que tothom em digués, total, si això d'aquí 4 dies ja no ho farà servir, fas el que fa qualsevol bon pare, que és entrar a Wallapop. I és el que jo vaig fer. Vull dir, escolta'm, tampoc ho sabrà, no? Catalunya, no li direu. Ui, no l'assenyalareu i direu, mira, ton pare un dia va comprar-te un bressol a Wallapop.
Que sàpigues que el teu bressol és a Wallapop.
Quan vegi les fotos de quan era petit, ningú li dirà, mira, tenies uns pauets tan monos i un pare tan cutre. A més, he de dir que comprar de segona mà és molt sostenible, sobretot per la meva cartera. Per tant, tot són coses positives. Vaig quedar ahir per comprar un bressol i la noia, que va ser molt i molt amable, em va dir, tens llençols? Espera que te'ls dono.
De regal?
I vols el protector del cap? També. I vols el matalàs i el coixí del canviador? Jo crec que si em quedo 5 minuts més, el xamfrà amb el warning posats,
aquella dona em regala un armari i un dels fills.
I el bebé, clar.
I això em porta a la següent decisió, que és gestionar l'allau de donacions. Ostres, a mi m'està passant que quan tu dius que seràs pare, passa un fenomen preciós. És molt maco. La gent es torna molt generosa, però molt. Tothom et comença a dir, ja tens això, ja tens allò altre, ja tens la amaquita, perquè s'ha de dir en castellà també. M'han preguntat si tinc coses que no sé si tinc perquè no sé què són. Això és l'esperit de la generositat. És fascinant. Tothom, la noia que li vaig comprar el bressol, com us deia, com més li explicava coses de la criatura, com més l'entendria, més coses em volia regalar, que vaig pensar, i si li dic que el nen naixerà amb un braç de menys i potser amb una mica de paneta, regala una còmoda i una banyera, però no ho vaig fer.
O una Play 5, no, per tu?
Vaig dir, oh, li agradaria molt que juguessin a la Play. La gent insisteix molt a donar-te coses. Et faré no sé què, et donaré no sé quantos, vaig comprar allò que em va costar una pasta, t'ho donaré, fins que un dia vaig pensar, un moment, no sóc tan bona persona com perquè em donguin tantes coses. I és que, en molts casos, la gent també té una necessitat de treure's les coses del damunt. Per tant, el meu consell és accepteu-ho tot. Total, ho tindreu 4 dies i després ho regalareu al següent, fins que arribem a l'últim nadó de la història de la humanitat, que llavors ell sí que ho haurà de llançar tot.
Sí que és veritat, que les coses passen dels uns als altres. A veure qui és l'últim, A veure quanta generacions de nadons aguanta la cosa.
Jo estic dient que sí a tot, a coses que crec que tinc repetides, però perquè primer em sap greu dir no vull el que m'estàs donant, i després és, collons, és gratis.
No, i que a més allò et diuen, no, bressol ja en tinc, ja, però i a casa dels teus pares hi ha bressol?
I una pregunta molt breu, quan et diuen que t'ho donen, ho puc tirar? Vull dir, m'ho donen?
Tu li preguntes, ho vols de tornar?
No, jo no vull que sàpiguen. Els 2 dies ho vaig tirar perquè estava molt guarro. Jo no vull donar explicacions.
No.
Home, però si m'ho estan donant.
Tu li tornes.
Vale.
Xavi Fernández, Àlex Gutiérrez, moltes gràcies, estimats.
A vosaltres. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. Us deixem amb el Tot Costa. Avui el Tot Costa parlaran del clàssic femení. Demà. Madrid-Barça a la Lliga Femenina. Nosaltres tornem dilluns. Ho fem a partir de les 4. Fins aleshores, bon cap de setmana i a cuidar-se. Apa, adéu, adéu.
La fan vestir rara, la seva mare bada, té diferent la mirada, és perquè està boja.
És d'amor, és d'estalvi. Perquè a Caprabo tens un carro complet i saludable per menys de 70 euros.
Caprabo, sempre a preus bons.
Caprabo, amor etern als preus bons.
Quan el cos et demana caldo, no te'n demana un de qualsevol, sinó aquell caldo tan bo, amb aquell sabor natural de veritat. Aneto, el caldo que et mereixes.
Raig Verd publica Ets una exagerada, un llibre on doctores i pacients expliquen 13 malalties per transformar el diagnòstic i el tractament de la salut de les dones. Cal canviar la medicina, ens hi va la vida. Un projecte dirigit per Isabel Montaner i Blanca Collvinent en col·laboració amb els hospitals Clínic Barcelona, Germans Trias, Sant Pau i Vall d'Hebron.
Abans que el teu dia soni així... Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabalin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Mersa i Banc.
La Bienal de Quartets de Barcelona segueix reivindicant la importància del quartet de corda en la seva tercera edició.
Del 20 al 24 de novembre a l'Auditori, formacions nacionals i internacionals interpretaran repertori canònic de Haydn, Beethoven i Brahms i obres de nova creació.
Entrades a auditori.cat.
És d'amor, és d'estalvi. Perquè a Caprabo tens milers de productes a preus bons sempre, com el formatge ratllat mozzarella Eroski 200 grams a 1,57 € o la banana a 1,32 € al quilo. Caprabo, amor etern als preus bons.
No havia vist mai res semblant.
Perquè és un invent revolucionari. Els primers rulos elèctrics del món.
Revolucionarà tota la indústria de la bellesa.
La meva vida.
Contractada.
I la vida de milers de dones.
Estàs preciosa, mama.
Increïble.
Carmen Curlers, una sèrie inspirada en fets reals. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat després del 30 minuts.
A Barcelona,
totes
i tots
Decidim.
Decidim si volem millorar el casal de la gent gran.
O tenir una biblioteca més sostenible.
Decidim que volem una nova pista de petanca al barri.
Aquest 2024 decidim en què invertir els pressupostos participatius a la nostra ciutat. Fins al 29 de novembre, entra i fes les teves propostes a decidim.barcelona, Ajuntament de Barcelona.
De quin programa de ràdio són els presentadors a què fan referència Juliana Canet i Roger Carandell quan parlen del tot i la tota?
El tot i la tota?
No, no. Una oienta més del tot i la tota.
Tot costa?
Amunt, sí senyor.
Llucià, Juliana, Roger, no importa qui som el tot i la tota, perquè el tot costa, el tot i la tota que més compta és...
Tota la informació.
Tot l'esport.
Tota l'anàlisi.
I tot un equip dedicat a l'actualitat esportiva.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tots els tots i totes les totes.
Tot a la nostra manera.
El tot i la tota, quina risa, eh?
També disponible a la plataforma 3CAT.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura
a Catalunya Ràdio.
Torna al festival Ulala, el festival de cinema francòfon de Barcelona, amb una selecció de pel·lícules inèdites en versió original subtitulada. A partir del 27 de novembre, a l'Institut Francès. Més informació a ulalafilmfestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Vine en família a gaudir de la música simfònica amb l'orquestra OBC i l'espectacle Toy Box. El 16 de novembre a l'Auditori s'obrirà una acolorida caixa de joguines plena de dansa i música francesa inspirada en el ballet La Boîte à Joujou de Debussy. Més informació a auditori.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Nit. Les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit. A Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. Amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.